Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Titulars aquesta hora, matí complicat a Mallorca, on les pluges tornen a descarregar amb força i per segon dia consecutiu en diversos punts de l'illa. Mentrestant, a Catalunya, Protecció Civil ha desactivat el pla Inuncat i dona per finalitzat l'episodi de pluges intenses sense incidències significatives. Quarta detenció per l'apunyalament del pare de Lamine Yamal. Munir Narraoui està ingressat en estat greu a l'Hospital de Can Ruti de Badalona, després que ahir al vespre l'ataquessin en un pàrquing de Mataró, on li van clavar diverses punyalades al tòrax i l'abdomen. Avui comencen les converses per aconseguir un alto al foc a Gaza, mentre a la franja continuen els combats entre l'exèrcit israelià i milícies palestines. Israel ha assassinat 20 suposats milicians de Hamas a Gaza i dos palestins més en un atac amb drons a Cisjordània. L'ONU reclama a Moscou que els permetin accedir a les regions russes afectades per la guerra. La petició de l'alt comissionat pels drets humans inclou també la zona de Kursk. Des de la setmana passada és escenari d'una ofensiva de Kiev. 3 anys després de la tornada al poder dels talibans, l'Afganistan està encallat per la pobresa i les dones han quedat esborrades de la vida pública. Amnistia Internacional denuncia que la inacció de la comunitat internacional ha deixat sense esperança la societat afganesa. Els comuns avisen al president Salvador Illa que si busca la geometria variable per governar i explora acords amb Junts, la legislatura embarrancarà. El portaveu del partit al Parlament, David Cid, també critica que el nou govern hi hagi perfils que considera massa conservadors. La Universitat de Barcelona es torna a situar entre les 200 millors del món al rànquing de Xangai. És un dels rànquings mundials més prestigiosos en l'àmbit universitari. Entre les primeres 500 posicions també hi trobem 2 universitats públiques catalanes més i 7 de la resta de l'Estat. Arrenquen les activitats de la Festa Major al barri barceloní de Gràcia, que s'ha quedat sense el correfoc ni la resta d'actes de cultura popular per un desacord entre les colles. Les protestes de veïns i entitats per aquestes cancel·lacions van marcar el pregó d'ahir.
Catalunya Informació.
Titulars d'esports.
El Girona fitxa Bojan Miovski, de 25 anys, el davanter signa fins al 2028 i prové de l'Aberdeen escocès. El Girona pagarà per ell al voltant de 8 milions d'euros. El macedoni s'incorporarà demà i no jugarà aquest vespre a 9:45 al Betis Girona de Lliga. Mentrestant, a Alemanya, la selecció masculina de bàsquet acaba de presentar el seu nou entrenador. Es tracta del català Àlex Mumbrú. I en directe tenim la 5a etapa del Tour de França femení. Ara mateix s'han corregut en menys de 40 quilòmetres de l'etapa i ara mateix el gran grup segueix tot junt.
I el temps, després d'un matí assolellat i amb alguns ruixats a la Costa Brava, la tarda serà més inestable, amb tempestes al Pirineu, a la Catalunya Central i al prelitoral. Les màximes més altes del país no superaran els 34 graus. La una i 3 minuts, bon dia.
Catalunya Informació. Anna Alfonso.
Matí complicat a Mallorca pels efectes del temporal, amb pluges que estan descarregant amb força en diversos punts de l'illa. El Servei d'Emergències demana que s'extremi la precaució i parla de situació crítica fins a primera hora de la tarda. Mentrestant, a Catalunya, Protecció Civil ha desactivat el pla Inuncat i dona per finalitzat l'episodi de pluges intenses sense incidències significatives. Mallorca, corresponsal a les Illes Balears, Arnau Maimó.
Matí de pluges intermitents arreu de les Balears, el temporal es va movent de forma circular i pot descarregar fort a qualsevol punt. L'illa més afectada pel temporal avui és, sens dubte, Mallorca. Aquest matí ha plogut més de 50 litres per metre quadrat a localitats com Manacor i Pollença, però el punt més complicat a aquesta hora és el port de Sóller, on la riera baixa ara mateix ben plena. De fet, hi ha baixos inundats i han caigut pins en algunes carreteres secundàries, però de moment cap incidència greu. El portaveu del Servei d'Emergències, Josué Díaz, diu que estan preparats pel que pugui passar les pròximes hores.
Hi ha més gent preparada per rebre les cridades, més gent preparada per poder sortir en el camp, més equips de feina preparats per prendre decisions. Sabem que hi haurà incidents que no se poden controlar, se prohibeix activitats a l'aire lliure perquè no hi ha una quantitat d'incidents que no s'hi pugui assumir.
Es manté l'alerta vermella per la previsió de fortes pluges. A les autoritats demanen evitar qualsevol desplaçament innecessari. Pel que fa a la mobilitat, encara s'acumulen cancel·lacions i retards als aeroports de Mallorca, Menorca i Eivissa en un dia amb moltes operacions pel pont del 15 d'agost.
La virulència del temporal que està afectant les illes s'explica en part per les altes temperatures del mar, que aquesta setmana a Mallorca han batut rècords. La boia de l'illa de Sa Dragonera ha arribat als 31,87 graus, el registre més alt que consta en aigües de mar espanyoles. Uns números d'espant, segons Vicent Altava, tècnic de recerca aplicada del Meteocat.
Això és una bestiesa. Les temperatures més altes que s'enregistren tant de l'aigua es donen al Golf de Mèxic. I parlem de temperatures com a màxim de 34, 35, 36 graus la vegada que més.
El rècord de Sa Dragonera s'emmarca en una pujada constant de les temperatures de tots els mars i en especial del Mediterrani, on des de fa 3 anys estem en valors 2 o 3 graus per sobre del que seria normal. El 10 d'agost es va arribar als 28,15 graus de mitjana en superfície, la temperatura més alta des dels anys 80, que és quan van començar els registres. Altava ens explicava així com aquest escalfament pot haver influït en la dana que hi ha a les illes.
És una influència indirecta, perquè el mar Mediterrani, a l'altitud que ens trobem, per si sol no té capacitat de generar perturbació. El que sí que pot passar és que quan aquesta perturbació, quan s'ha trobat un mar molt càlid, sí que segurament haurà afavorit que les tempestes que s'han donat en el si d'aquesta zona d'inestabilització hagués sigut més fortes que si el mar no hagués sigut més fred.
Els oceans absorbeixen un terç del diòxid de carboni que emetem a l'atmosfera i això explica part del seu escalfament.
Catalunya Informació. Un directe a la notícia.
1:07, els Mossos detenen una quarta persona per la seva presumpta implicació en l'apunyalament del pare del futbolista del Barça, Lamine Yamal, ahir a la nit. Munir Nasrawi està greu i ingressat a l'Hospital de Can Rotí de Badalona. Mataró, Marta Vallès.
Cap a les 11 del matí, els Mossos han detingut una quarta persona per l'agressió que va rebre ahir el pare del jugador. Els quatre detinguts per intent d'homicidi estan a la comissaria dels Mossos de Mataró, pendents de passar, un cop fetes les diligències, a disposició dels jutjats. Un d'ells seria l'autor material de l'apunyalament amb ferides al tòrax i l'abdomen. Munir Nasrawi, de 38 anys, el van traslladar d'urgència a l'Hospital de Can Rotí de Badalona, on continua ingressat en estat greu, tot i que no es tem per la seva vida. Els fets van passar ahir cap a les 9 del vespre. La policia local de Mataró va rebre un avís d'una baralla en un aparcament del carrer Pintor Rafael Estrany. Quan van arribar, els agents van trobar un ferit per arma blanca. Per la versió dels testimonis, els policies van relacionar l'agressió amb una baralla que hi havia hagut a la tarda en un altre punt del barri de Rocafonda. Es va identificar i localitzar els implicats i els Mossos s'han fet càrrec de la investigació.
Catalunya Informació.
Obrim plana internacional. Al Pròxim Orient continuen els combats entre l'exèrcit israelià i milícies palestines al sud de la Franja de Gaza, tot i l'inici, avui a Qatar, de les converses per aconseguir un alto al foc a la Franja. A Gaza, l'exèrcit hebreu ha matat 20 persones i a Cisjordània dues més en un atac amb drons en un camp de refugiats. Un dels palestins assassinats era un expresoner que havia estat alliberat al novembre en l'intercanvi amb hostatges de Gaza. El Ministeri de Salut de Gaza afirma que ja han mort 40.000 persones a la franja des que va començar la guerra l'octubre passat. Enviats especials a Jerusalem, José Antonio Muñoz i Vicent Mifsud.
L'exèrcit d'Israel assegura que en la seva última ofensiva a la ciutat de Rafah, fronterera amb Egipte, ha matat una vintena de combatents de Hamas i la jihad islàmica palestina. Mentrestant, l'artilleria continua bombardejant edificis a la ciutat de Khan Yunis, la més gran del sud de la franja, on encara hi ha importants combats. Israel ha ordenat noves evacuacions a la zona per continuar l'ofensiva. Tot mentre Doha, la capital de Qatar, comença a acollir les delegacions d'aquesta ronda de negociacions per a l'alto el foc, que sembla més decisiva per frenar una escalada regional del conflicte. La delegació israeliana l'encapçalen els caps del Mossad i el Shin Bet, els serveis secrets israelians, acompanyats d'un alt comandament de l'exèrcit. Hamas, de moment, no hi acudix, però mantindrà contactes posteriors amb els negociadors de Qatar i Egipte. A Cisjordània, alguns familiars de presos veuen amb esperança que un possible acord faciliti l'alliberament dels seus fills. Ali Ahmed Sila espera que la seva filla, una advocada de 34 anys, presa des de fa 3 mesos per una detenció administrativa, pugui sortir al carrer. Malgrat això, no es fia d'Israel, perquè ja hi ha precedents de repressió com la del 2011, després de l'intercanvi de 1.000 presos per un soldat israelià.
Clar que un acord pot tenir efecte i possiblement la meva filla pot ser alliberada després d'un acord, però així tot no hi ha garanties que no la tornin a detenir, com ja va passar després de l'acord de Shalit.
A Cisjordània, en les últimes hores, l'exèrcit israelià ha detingut una vintena de suposats combatents en operacions a Nablus i la vall del Jordà. A Nablus ha matat aquesta matinada 2 milicians palestins amb un bombardeig des d'un dron.
Més notícies. L'ONU reclama a Moscou que els permetin accedir a les regions russes afectades per la guerra. L'alt comissionat pels drets humans ha enviat una petició a les autoritats russes que inclou també les regions frontereres de Kursk i Belgorod, que des de la setmana passada són escenari d'una ofensiva de Kiev. De fet, les tropes ucraïneses continuen el seu avanç en aquest territori rus. Asseguren que l'objectiu de la incursió és crear una zona que faci de tap per protegir dels bombardejos russos la població ucraïnesa que viu a les zones frontereres. L'exèrcit ucraïnès parla de progressos de les seves tropes i, en canvi, l'alt comandament rus assegura que les ha aturat i que el front de Kursk està estabilitzat. 1:11. Avui fa 3 anys de la tornada dels talibans al poder a l'Afganistan. Des de la presa del poder a Kabul el 15 d'agost del 2021 fins ara, el país ha quedat encallat per la pobresa, les dones estan apartades del món laboral i de l'educació i cap país ha reconegut encara el govern talibà. Amnistia Internacional denuncia que el sistema de justícia ha col·lapsat perquè s'aplica la xaria, la llei islàmica, i han tornat les lapidacions, amputacions, flagel·lacions i execucions públiques, entre altres maltractaments. La dona també ha quedat relegada a casa i no se li permet treballar ni estudiar a partir dels 12 anys. Ho ha explicat a Catalunya Informació la portaveu d'Amnistia per l'Afganistan, Olaz Cacho.
Primeros meses había mujeres todavía presentando noticias. El espacio se ha ido restringiendo y las libertades que había inicialmente se han ido cerrando ya. 3 años después están totalmente cerradas todas las oportunidades de hablar, de protestar, de salir a la calle, de tener un poco de libertad. Y los periodistas, bueno, pues se cuidan muy mucho de decir nada que pueda molestar a los talibanes.
Segons dades de la UNESCO, 1.400.000 nenes han estat privades de fer l'educació secundària des que els talibans van tornar al poder fa 3 anys. Amnistia Internacional demana a la comunitat internacional que actuï per fer responsables als talibans de les violacions dels drets humans que cometen.
Que Afganistán siga en la agenda, que no se tire la toalla, que no se considere como, bueno, esto está así, no se puede remediar. Y nosotros también pedimos que, bueno, que todo lo que está sucediendo en Afganistán no quede impune, que en algún momento los talibanes tengan que pagar por todas estas violaciones de derechos humanos que están cometiendo contra su propia población.
La presa del poder per part dels talibans avui fa 3 anys ha acabat amb 20 anys de conflicte i ara hi ha més seguretat. Amnistia recorda, però, que la majoria dels atemptats que hi havia els cometien els insurgents fonamentalistes, que ara estan al poder. Els Mossos d'Esquadra detecten 189 casos compatibles amb possibles processos de radicalització violenta durant el 2023. El 62% dels seguiments de la policia van estar relacionats amb el jihadisme i el 13% amb l'ultradreta. Els Mossos van comunicar 6 casos a la Fiscalia i 3 d'aquestes comunicacions van ser únicament a l'efecte de protecció del menor i les altres 3 van suposar l'obertura de diligències penals. Després d'un any d'intervenció, el 93% d'aquests casos ja no suposen cap risc per la seguretat pública. Ho explica l'intendent David Sánchez dels Mossos d'Esquadra.
Transcorreguts 6 mesos des de la identificació del procés de radicalització violenta, són un 78% dels casos els que s'aconsegueixen revertir i que, per tant, no suposin cap amenaça per la seguretat. I si anem una mica més enllà, transcorregut un any, hi ha un 15% més de casos que s'aconsegueixen revertir.
Les deteccions s'han dut a terme en el marc del programa PREF, un projecte interdisciplinari que busca prevenir els extremismes violents a Catalunya. De cara a aquest 2024, l'objectiu principal és ampliar la xarxa de suport amb la col·laboració de tots els agents socials possibles, com el sector educatiu, l'associatiu o el religiós.
Tota aquesta xarxa àmplia amb actors que poden aportar diferents coses és un fet transcendent, és un projecte que està consolidat i que permet, doncs, fer una tasca preventiva sistemàtica i també fer detecció.
Per tal de formar els integrants d'aquesta xarxa de detecció, durant l'últim any els Mossos han fet més de 200 jornades de formació que han arribat a més de 6.100 professionals i persones del món associatiu. Un quart de dues, obrim l'àrea de servei i connectem per saber l'estat de les carreteres amb Cèlia Quintana. Bon dia.
Bon dia, Anna. Bé, doncs, a general es manté la circulació còmoda globalment, en el sentit que no tenim constància d'accidents o variats que afectin la circulació. El que sí que, evidentment, van més plenes són vies de la costa amb volum de circulació, sobretot cap a les platges, també. I, per exemple, la Nacional 2, que aquí encara es manté un tram de cua, però compacte, de la Jonquera al Pertús fins l'entrada a França. A la C65 hi ha retencions a Llagostera, cap a platja d'Arbo, en direcció cap a Santa Cristina d'Arbo. Hi ha ben bé uns 2 quilòmetres de vehicles aturats, encara amb retencions, la C63 de Lloret Blau a Lloret de Mar, a la C31 d'entrada a Torroella de Montgrí, l'autopista del Maresme a Tordera, fins a enllaçar amb la GI600, que presenta bosses de retenció a Tordera cap a Blanes. La GI614 plena a vessar, com cada dia Cadaqués, cap a les platges. Es dona pas alternatiu, compte, a la GIP6221 a Tossa de Mar, perquè hi ha hagut despreniments, per tant s'ha d'anar amb moltíssima precaució, la circulació és lenta, i hi ha també retencions a l'enllaç de la P2 amb la Nacional 240 a Montblanc. A l'N340, el semàfor de Torredembarra, hi ha cua direcció cap al sud, cap a Tarragona, i a les rondes de Barcelona la circulació és del tot plàcida. Què passa al transport públic? No tenim constància del moment d'incidència destacable segons els diferents operadors. Ho deixem aquí, tindreu més informació d'aquí a 30 minuts.
Sapiguem també la previsió del temps amb Néstor Gómez.
Tarda de ruixats i de tempestes que no tindran res a veure amb les que vàrem tenir ahir a bona part del país. Avui seran molt menys intenses, però tot i així es poden donar cap al Pirineu Oriental, que avançaran al llarg de la tarda cap al Prepirineu, cap als sectors del Solsonès, Berguedà, Bages, Osona, i que cap al vespre podrien arribar cap al Vallès i puntualment cap al Penedès. Aquestes nublades de tarda sí que podrien deixar alguna tempesta localment intensa, i fins i tot no descartem que puguin anar acompanyada d'una mica de calor. A la resta del país, tarda o de sol o de cel variable. I tot emmarcat dintre d'un panorama de temperatures totalment estancades, restringides, amb una calor molt suau, de màximes de 32-33 graus a tot estirar, punts del prelitoral o litoral. I això sí, on es notarà una miqueta més serà cap a les Terres de l'Ebre, on pot pujar el termòmetre fins als 34 graus. En principi, la calor n'ha abandonat les terres de l'interior, però es manté una miqueta encara a la costa sense repetir l'aixafogor dels darrers dies. De cara la jornada de demà, doncs un predomini del sol més dominador arreu del país, amb unes temperatures que començaran clarament a pujar.
Catalunya Informació.
El canvi climàtic està provocant canvis a la conducta dels ratpenats.
La sequera està deixant els aqüífers del país...
Per estar al dia de l'actualitat, Catalunya Informació. 24 hores de notícies a la ràdio informativa de referència.
Les carreteres, els esports, el temps, el que passa a casa i el que passa al món.
Informació de proximitat i context internacional.
Catalunya Informació. 24 hores de notícies.
Catalunya Informació. A tota hora. A tot arreu. Catalunya Informació.
11 minuts i seran dos quarts de dues. Primer avís dels comuns al nou president de la Generalitat. El portaveu del partit al Parlament, David Cid, adverteix Salvador Illa que l'acord per la investidura pot saltar pels aires si en algun moment busca aliances amb Junts per Catalunya per tirar endavant iniciatives que no tinguin l'aval dels comuns. Cid ho ha dit en una entrevista a l'agència EFE.
El Partit Socialista no és conscient que si opta per la geometria variable i per tant busca acords amb Junts, crec que la legislatura embarrancarà. És a dir, jo crec que la societat catalana el que vol és que, no, que ens puguem posar d'acord, que treballem i que tinguem una legislatura estable.
Sobre el nou govern d'Illa, Cid reconeix que és més conservador del que li hauria agradat, en referència a noms com Ramon Espadaler i Miquel Samper. També avisa que els comuns estaran molt atents i vigilants davant la gestió de la consellera de Salut, Olga Pané. Diuen que estan molt allunyats des d'un punt de vista ideològic.
Catalunya Informació.
La Universitat de Barcelona es torna a situar entre les 200 millors del món, el conegut com a rànquing de Xangai, un dels més prestigiosos del món en l'àmbit universitari. També és la universitat de tot l'estat que millor se situa a la llista. Entre les primeres 500 posicions hi trobem dues universitats públiques catalanes més, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra. També hi ha 7 universitats públiques més de la resta de l'estat. Un cop més, el rànquing mundial el lideren les universitats nord-americanes. Les tres primeres posicions són per Harvard, Stanford i l'Institut de Tecnologia de Massachusetts. El rànquing Xangai analitza unes 2.500 universitats d'arreu del món i publica la classificació de les 1.000 millors. Les festes del barri de Gràcia a Barcelona ja han arrencat amb el tradicional guarniment de carrers i també amb les polèmiques provocades per l'allau de turistes i la suspensió de la majoria d'actes de cultura popular. Barcelona, Valeria Obereda.
En marxa ja les festes de Gràcia amb les primeres cues per entrar a veure els carrers guarnits. De fet, n'hi ha alguns que encara estan acabant d'enllestir els decorats. És el cas del carrer Llibertat, on recreen un celler per homenatjar el món del vi. L'Andrea, presidenta de l'Associació de Veïns, diu que la pluja dels últims dies els ha endarrerit.
S'agraeix que refresqui una miqueta, perquè la resta d'anys, la veritat és que la nit del 14 al 15... passava molta calor i ho patíem molt, però clar, també està l'altra cara de la moneda, que al final, vulguis que no ha deixat de ploure o de fer aquesta pluja així que ens ha molestat, que ens feia parar ara sí, ara no, i no tot es pot fer sota la pluja.
Pel que fa a la cancel·lació dels actes de cultura popular per desavinences entre la coordinadora de colles i la Colla Vella, l'Eli, del carrer Progrés, on recreen el món dels videojocs, ho lamenta.
El sentiment és de molta pena, perquè per nosaltres, com per molta gent, la festa sense cultura popular, doncs ja ho diem, és un decorat, no?
Aquest any s'han pres mesures per controlar l'allau de turistes al carrer. La Montse recorda com era la festa fa anys.
El tema és la diferència de quan jo era petita, era més una festa de barri, havia el sopar de germanó al carrer, la gent passejava pels guarnits, era respectuosa. Ara ja portem 2-3 anys que han de contractar algú perquè vigili els guarnits per la nit, pixats de turistes per tot arreu.
És que realment és agobiant.
En total són 23 els carrers i places guarnits i el guanyador es coneixerà el dia 19.
La Selva del Camp, al Baix Camp, representa el misteri de la selva, el primer text d'un drama assumpcionista en català. Més d'un centenar de persones participen en la posada en escena d'aquesta joia del teatre medieval. Avui es representarà a les 8 del vespre. Tarragona, Ricard Boigas.
El misteri de la selva és el drama assumpcionista escrit en llengua romànica més antic d'Europa que es conserva íntegrament. Data de finals del segle XIV. En aquesta població del Baix Camp el van recuperar l'any 1980. El text anònim el van trobar en una llibreta de censals pagats a la senyoria de Prades i Mont-ral. Gairebé tots els intèrprets són del poble. La major part de l'obra és cantada a capella, sense cap acompanyament instrumental. La presidenta del patronat del misteri, Franzina Ferreter, diu que el que més crida l'atenció als assistents és la coordinació dels actors.
Amb els dies d'assajos sabem quin és el ritme, sabem quin és el tempo, i llavors doncs això fa que mica en mica tots ens acoplem, siguem una persona sola, i a partir d'aquí fem tot el misteri, i això sobta molt. Clar, la gent des de baix diuen que pot ser que estigui gent aquí dalt, 80-90 persones cantant sense director, sense cap instrument, i tot sona, la veritat és que tot sona molt bonic.
Enguany hi haurà canvis en el paper de Jesús, que l'assumiran l'Andreu Ferrer i l'Andreu Fortuny, dos actors que ja fa anys que estan implicats en el misteri. Ferreter diu que el relleu està garantit.
En aquests moments sí, perquè els que són nous representa són relativament joves. I llavors vull interpretar que sí, que hi ha una continuïtat.
El misteri de la selva també s'ha representat en altres indrets, com la Sagrada Família de Barcelona, Montserrat, Roma i Jerusalem. A hores d'ara treballen per exportar-lo a més llocs.
Els esports.
Cinc minuts i seran a 2:15. Marc Andrés, bon dia.
Bon dia. El Girona acaba de fer oficial el fitxatge de Bojan Miopski, davanter macedoni provinent de l'Aberdeen escocès. De 25 anys, el club gironí pagarà al voltant de 8 milions d'euros pel traspàs i Miopski signa com a blanc i vermell fins al juny de 2028. El macedoni s'incorporarà demà als entrenaments. Miopski, per tant, es perdrà el debut del Girona a la Lliga. Avui mateix, a 9:15 del vespre, Betis-Girona, un partit pel qual Mitchell ha convocat 22 futbolistes, entre els quals els olímpics Abel Ruiz i Miguel Gutiérrez. Així i tot, tindrà les baixes de Valeri, Zigankov i Manu Vallejo per un procés víric. Baixes que són importants.
Les baixes són importants perquè Valí estava jugant, Víctor és un jugador important per nosaltres, també Manu té el procés víric, Comas també, i altra gent que ho ha passat, però... Per ara mateix la resta està bé i preparat per fer un bon partit.
Aquest Betis-Girona, com hem dit, a 9:15 del vespre i es podrà seguir en directe a la sintonia de Catalunya Ràdio amb l'equip del Tot Gira. El del Girona serà el segon partit d'avui perquè la Lliga obre a les 7 de la tarda amb l'Atlètic Club Getafe. El club madrileny viatja cap a Bilbao amb només 15 futbolistes de camp. L'entrenador, José Bordalás, mostrava preocupació per la situació.
Estamos un poquito condicionados por la falta de efectivos. Va a ser una temporada muy, muy dura, muy exigente, porque los equipos intentan mejorar. Ha habido, bueno, plantillas que han hecho cambios para intentar mejorar, otras que han tenido que hacer algunos retoques. Y bueno, pues nosotros por diferentes motivos, pues no... Pero bueno, todavía queda mercado y debemos ser optimistas y esperar.
I pel que fa a l'Atlètic Club, el tècnic dels bascos Ernesto Valverde no es va llançar a la piscina sobre la continuïtat de Nico Williams.
Le veo bien a Nico, entiendo que va a estar con nosotros, pero yo no soy quien para decir, oye, este jugador va a estar aquí o no va a estar aquí. Oye, no es una cuestión que me... Yo sí voy a estar aquí, a no ser que pase algo, no lo sé. Pero vamos, yo los jugadores aquí, los que veo, entiendo que van a estar con nosotros, pero no quiero tirarme a la piscina por si acaso, ya sabes, este tipo de cosas. Siempre intento ser un poco cauto, a veces igual es demasiado, pero ¿qué quieres que le haga?
Mentrestant, el Barça continua preparant el debut a la Lliga dissabte al camp del València i ho fa publicant una entrevista exclusiva a Barça One amb Dani Olmo.
Era un somni al final, està clar, però bueno, hi havia altres opcions, però com va aparèixer el Barça amb aquestes ganes i aquesta iniciativa de portar-me, doncs jo no m'ho vaig pensar tampoc, saps? Tornar a casa aquí amb la meva família, els meus amics, era un somni i bueno, que avui ho podem fer realitat.
Un Dani Olmo pendent de ser inscrit igual que altres jugadors com Pau Víctor o Íñigo Martínez, i és que entre els no inscrits, lesionats i jugadors de vacances, Hansi Flick només té disponibles 13 futbolistes del primer equip. Per cert que Lamine Yamal avui s'ha entrenat amb normalitat. L'Espanyol, mentrestant, que debuta dilluns al camp del Valladolid, va inscriure i Àlex Kral i Alejo Vélez, i ja només falta el francès Irvin Cardona, tot plegat el dia després que el Madrid es proclamés campió de la Supercopa d'Europa en guanyar 2-0 l'Atalanta italià.
Catalunya Informació.
Última hora al món del bàsquet perquè el català Àlex Mumbrú ha estat presentat com a nou seleccionador d'Alemanya, un país alemany que, recordem, és el vigent campió del món i va acabar quart als últims Jocs Olímpics de París. Àlex Mumbrú ha declarat que està molt orgullós i molt content de ser el nou seleccionador alemany i que espera poder fer créixer el bàsquet del país tautó, a més de formar part de la família alemanya. També en bàsquet, avui el Girona fa els primers entrenaments de pretemporada, mentre que ahir va començar a rodar el Baxi Manresa. De la seva banda, la penya va farà demà la primera sessió i el Jaió Post-Llei de començarà dilluns. L'últim dels catalans a tornar a treballar serà el Barça, previst per dimecres vinent, 21 d'agost. En ciclisme, tenim en directe la cinquena etapa del Tour de França femení, que avui deixa Bèlgica i entra en territori francès. Etapa de 152 km i mig entre Bastogne i Amneville, força plana. En aquests moments queden 94 km i mig per la meta i tenim una ciclista destacada, però només a 5 segons de les perseguidores. Es tracta de la finlandesa Wilma Aintila. La neerlandesa Demi Vollering, la portadora del mallot groc, acumula 22 segons de marge sobre la seva compatriota Puk Fitters. I també en ciclisme, avui el focus passa per Lisboa, ja que a les 8 del vespre es farà la presentació oficial de la Vuelta, una ronda espanyola que, recordem-ho, comença aquest dissabte. I en tennis, la catalana Paula Badosa va passar segona ronda del torneig de Cincinnati als Estats Units en guanyar la nord-americana Peyton Stearns.
A començaments d'any, el que trobava a faltar més era la meua consistència, jugar punts llargs, la meua màxima fortalesa. I ho trobava a faltar. Físicament no era la mateixa. Havia de tornar a ficar-me en forma perquè ho havia perdut. I també l'ull quan jugava, perquè havia passat un any. Però a Roma em vaig tornar a sentir bé, sobretot físicament, perquè el meu tennis sempre hi havia estat. Because I think my tennis
was always there. Avui jugarà la segona ronda contra la russa Anna Kalinskaya.
Són 2:15. Repassem les notícies més destacades fins ara. Matí complicat a Mallorca pels efectes del temporal, amb pluges que estan descarregant amb força en diversos punts de l'illa. El servei d'emergències demana que s'extremi la precaució i parla de situació crítica fins a primera hora de la tarda. A Catalunya, Protecció Civil ja ha desactivat el pla Inuncat. Els Mossos detenen una quarta persona per la seva presumpta implicació en l'apunyalament del pare del futbolista del Barça, Lamine Yamal, ahir a la nit. Munir Nasraoui està greu i ingressat a l'Hospital de Can Ruti de Badalona. Al Pròxim Orient continuen els combats entre l'exèrcit israelià i milícies palestines al sud de la Franja de Gaza, tot i l'inici avui a Qatar de les converses per aconseguir un alto al foc a la franja. El Ministeri de Salut de Gaza afirma que ja han mort 40.000 persones a la franja des que va començar la guerra l'octubre passat. I en aquesta segona part de l'informatiu us explicarem que els Estats Units, Kamala Harris i Joe Biden faran avui el seu primer acte conjunt des que l'actual president nord-americà va haver de plegar. Tots dos protagonitzaran aquesta nit un míting dels demòcrates a l'estat de Maryland. Sentirem els treballadors de la recollida de les escombraries del Baix Ebre i el Montsià que fan la primera aturada per reclamar a l'empresa que reprengui les negociacions per tenir un conveni propi. Una vintena de poblacions tenen avui serveis mínims. I visitarem l'única fàbrica d'agulles de l'Estat, situada a Montbrió del Camp, al Baix Camp. Enguany compleix 100 anys amb una producció de 25 tones d'agulles anuals que arriben a una cinquantena de països.
Catalunya Informació.
I els esports, Marc Andrés, bon dia.
Bon dia.
El Girona fitxa Bojan Miovski.
Davanter macedoni de 25 anys, Miovski prové de l'Aberdeen escocès i el Girona pagarà al voltant de 8 milions d'euros. El macedoni firma fins 2028 i començarà a entrenar-se demà. Per tant, no jugarà aquest vespre a 9:45 el debut a la Lliga Betis-Girona.
I el temps, després d'un matí assolellat i amb alguns ruixats a la Costa Brava, la tarda serà més inestable, amb tempestes al Pirineu, a la Catalunya central i al prelitoral. Les màximes més altes del país no superaran els 34 graus. Ara passen 2:45. Matí complicat a Mallorca pels efectes del temporal amb pluges que estan descarregant amb força en diversos punts de l'illa. El servei d'emergències demana que s'extremi la precaució i parla de situació crítica fins a primera hora de la tarda. Mentrestant, a Catalunya, Protecció Civil acaba de desactivar el pla Inuncat i dona per finalitzat l'episodi de pluges intenses sense incidències significatives. Anem cap a Mallorca amb el corresponsal a les Illes Balears, Arnau Maimó.
Matí de pluges intermitents arreu de les Balears, el temporal es va movent de forma circular i pot descarregar fort a qualsevol punt. L'illa més afectada pel temporal avui és, sens dubte, Mallorca. Aquest matí ha plogut més de 50 litres per metre quadrat a localitats com Manacor i Pollença, però el punt més complicat a aquesta hora és el port de Sóller, on la riera baixa ara mateix ben plena. De fet, hi ha baixos inundats i han caigut pins en algunes carreteres secundàries, però de moment cap incidència greu. El portaveu del servei d'emergències, Josué Díaz, diu que estan preparats pel que pugui passar les pròximes hores.
Hi ha més gent preparada per rebre les cridades, més gent preparada per poder sortir en el camp, més equips de feina preparats per prendre decisions. Sabem que hi haurà incidents que no se poden controlar, se prohibeix activitats a l'aire lliure perquè no hi ha una quantitat d'incidents que no s'hi pugui assumir.
Es manté l'alerta vermella per la previsió de fortes pluges. A les autoritats demanen evitar qualsevol desplaçament innecessari. Pel que fa a la mobilitat, encara s'acumulen cancel·lacions i retards als aeroports de Mallorca, Menorca i Eivissa en un dia amb moltes operacions pel pont del 15 d'agost.
A les comarques de Girona, Cassà de la Selva recupera de l'intens aiguat d'ahir a la tarda, que segons algun punt de mesurament de l'Ajuntament va arribar a deixar 130 litres d'aigua per metre quadrat en poc més d'una hora. Es van inundar baixos i alguns carrers que aquest matí estan netejant. Girona, Fèlix Martín.
Una endreça que tardarà dies a completar-se, però el més destacat és que ningú ha pres mal. Segons ha confirmat aquest matí en una entrevista a Catalunya Informació, l'alcalde de Cassà de la Selva, Pau Preses.
Sembla ser que per sort no hi ha hagut cap afectació a la salut de cap ciutadà, de cap persona, però sí que és veritat que tant en cases de particulars com també en edificis municipals hi ha diverses afectacions i també hi ha algunes afectacions en la via pública i també en els veïnats que haurem d'anar avaluant al llarg dels propers dies i veure també com podem anar recuperant la normalitat com abans millor.
La piscina municipal no podrà obrir avui fins que s'hagi comprovat que tot està correcte.
Tant la piscina descoberta com la coberta i el gimnàs avui hauran d'estar tancats, es van quedar també tots inundats. En el cas de la piscina descoberta, principalment és un tema de salubritat de l'aigua. S'haurà de fer tot el cicle, netejar tota l'aigua, i avui no es poden garantir les condicions mínimes de salubritat i qualitat de l'aigua per poder obrir. Per tant, avui el que farem són tasques de neteja i de posar al dia les instal·lacions esportives perquè es puguin obrir com abans millor.
L'aiguat d'ahir la tarda va obligar a tallar durant una hora la carretera C65, que és la que porta d'una banda cap a Girona, a 14 quilòmetres, i de l'altra cap a Llagostera i Platja d'Aro.
Catalunya Informació.
Els Mossos detenen una quarta persona per la seva presumpta implicació en l'apunyalament del pare del futbolista del Barça, Lamine Yamal, ahir a la nit. Munir Narraoui està greu ingressat a l'Hospital de Can Ruti de Badalona. Mataró, Marta Vallès.
Cap a les 11 del matí, els Mossos han detingut una quarta persona per l'agressió que va rebre ahir el pare del jugador. Els quatre detinguts per intent d'homicidi estan a la comissaria dels Mossos de Mataró, pendents de passar, un cop fetes les diligències, a disposició dels jutjats. Un d'ells seria l'automàtic material de l'apunyalament amb ferides al tòrax i l'abdomen. Munir Narraoui, de 38 anys, el van traslladar d'urgència a l'Hospital de Can Ruti de Badalona, on continua ingressat en estat greu, tot i que no es tem per la seva vida. Els fets van passar ahir cap a les 9 del vespre. La policia local de Mataró va rebre un avís d'una baralla en un aparcament del carrer Pintor Rafael Estrany. Quan van arribar, els agents van trobar un ferit per arma blanca. Per la versió dels testimonis, els policies van relacionar l'agressió amb una baralla que hi havia hagut a la tarda en un altre punt del barri de Rocafonda. Es va identificar i localitzar els implicats i els Mossos s'han fet càrrec de la investigació.
Passen 7 minuts de 2:15. Al Pròxim Orient continuen els combats entre l'exèrcit israelià i milícies palestines al sud de la Franja de Gaza, tot i l'inici avui a Qatar de les converses per aconseguir un alto al foc a la franja. A Gaza, l'exèrcit hebreu ha matat 20 persones i a Cisjordània dues més en un atac amb drons en un camp de refugiats. Un dels palestins assassinats era un expresoner que havia estat alliberat al novembre en l'intercanvi amb hostatges de Gaza. El Ministeri de Salut de Gaza afirma que ja han mort 40.000 persones a la franja des que va començar la guerra l'octubre passat. Enviats especials a Jerusalem, José Antonio Muñoz i Vicent Mifsud.
L'exèrcit d'Israel assegura que en la seva última ofensiva a la ciutat de Rafah, fronterera amb Egipte, ha matat una vintena de combatents de Hamas i la jihad islàmica palestina. Mentrestant, l'artilleria continua bombardejant edificis a la ciutat de Khan Yunis, la més gran del sud de la franja, on encara hi ha importants combats. Israel ha ordenat noves evacuacions a la zona per continuar l'ofensiva. Tot mentre Doha, la capital de Qatar, comença a acollir les delegacions d'aquesta ronda de negociacions per a l'alto el foc, que sembla més decisiva per frenar una escalada regional del conflicte. La delegació israeliana l'encapçalen els caps del Mossad i el Shin Bet, els serveis secrets israelians, acompanyats d'un alt comandament de l'exèrcit. Hamas, de moment, no hi acudix, però mantindrà contactes posteriors amb els negociadors de Qatar i Egipte. A Cisjordània, alguns familiars de presos veuen amb esperança que un possible acord faciliti l'alliberament dels seus fills. Ali Ahmed Silah que espera que la seva filla, una advocada de 34 anys, presa des de fa 3 mesos per una detenció administrativa, pugui sortir al carrer. Malgrat això, no es fia d'Israel, perquè ja hi ha precedents de repressió, com la del 2011, després de l'intercanvi de 1.000 presos per un soldat israelià.
Clar que un acord pot tenir efecte i possiblement la meva filla pot ser alliberada després d'un acord. Però així i tot no hi ha garanties que no la tornin a detenir, com ja va passar després de l'acord de Shalit.
A Cisjordània, en les últimes hores, l'exèrcit israelià ha detingut una vintena de suposats combatents en operacions a Nablus i la vall del Jordà. A Nablus ha matat aquesta matinada 2 milicians palestins amb un bombardeig des d'un dron.
Als Estats Units, Kamala Harris i Joe Biden faran avui el seu primer acte conjunt des que l'actual president nord-americà va haver de plegar. Tots dos protagonitzaran aquesta nit un míting dels demòcrates a l'estat de Maryland. L'encara president farà balanç de la seva gestió, però el que més s'espera és el seu suport públic a Harris. Des que Biden va anunciar fa menys d'un mes que es retirava de la cursa a la Casa Blanca, la nova candidata ha retallat distàncies amb Donald Trump a les enquestes. Això preocupa l'expresident, que per contrarrestar l'acte dels demòcrates ha convocat una roda de premsa a Nova Jersey.
Catalunya Informació.
20 minuts i seran les dues. Barcelona ha netejat més de 138.000 metres quadrats de pintades a l'espai públic durant el primer semestre de l'any. Entre el gener i el juny s'han fet més de 57.000 actuacions en parets, mobiliari urbà i, per primera vegada, en façanes catalogades com a béns patrimonials. Victòria Plomet, tècnica dels Serveis Municipals de Neteja de Barcelona, detalla com són aquestes actuacions.
Tenim una restauradora, un especialista, un arquitecte especialista en façanes catalogades i de patrimoni, i hem establert els procediments que toquen, amb els materials i tot el procediment especial i particular per cadascuna de les façanes.
També s'han definit unes zones prioritàries de neteja, on es fa una actuació intensiva cada 4 mesos. Aquestes zones abasten 359 carrers, on s'ha detectat un nombre molt elevat de pintades. Ara, per això, han augmentat aquest radi d'actuació intensiva fins a 381 carrers. El motiu, tal com explica la regidora de Serveis Urbans de Barcelona, Laia Bonet, és que cada vegada hi ha menys pintades.
L'esforç fet en la primera ens ha permès, diguem-ho així, que la segona passada poguéssim anar més ràpid, perquè hi havia molta menys pintada, molta menys enganxina, si tu vols, en general, doncs molta menys feina a fer, i per tant el que hem fet és ampliar el nombre de carrers de zones prioritàries.
Més enllà de la neteja, en els últims 6 mesos s'han interposat 250 denúncies per fer pintades en espais públics de Barcelona. Els treballadors de la recollida de les escombraries del Baix Ebre i el Montsià fan la primera aturada per reclamar a l'empresa que reprengui les negociacions per tenir un conveni propi. Una vintena de poblacions tindran avui serveis mínims. Tarragona, Ricard Boigas.
La plantilla no ha convocat vaga. Van acordar en assemblea que no es presentarien voluntaris per treballar un dia festiu. Això ha provocat que el servei de recollida de la brossa per cobrir una vintena de poblacions es limiti a 6 camions. Josep Maria Segura, membre de Comissions Obreres del comitè, diu que la decisió de no fer hores extra ja ha tingut conseqüències i que l'aturada parcial d'avui provocarà l'acumulació de brossa, sobretot a la costa.
Simplement és un dia festiu que ens neguem a treballar. S'acumularà una miqueta de la basura, encara no serà res greu. Suposa tindre un contenedor més fora per illa. No és res extraordinari. El més important serà la costa, que és allà on hi ha més volum actualment de gent. S'espera allí acumulacions de basures.
Els treballadors pressionen l'empresa, una UTE encapçalada per Fomento de Construcciones y Contratas, perquè reprengui les negociacions. Diuen que no tenen conveni des del 2008 i asseguren que cobren uns 2.600 euros bruts anuals menys que el pitjor conveni del sector a la demarcació. L'empresa els ha citat el 8 de setembre. Els treballadors diuen que fins que no tinguin un acord ferm damunt de la taula no desconvocaran la vaga indefinida programada a partir del 16 de setembre. El COPATE, el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, és l'organisme que atorga la concessió d'aquest servei que reben tots els pobles del Baix Ebre i el Montsià, de Tortosa i del Tebre.
Ens quedem a Tarragona amb tu, Ricard, perquè a Montbrió del Camp, al Baix Camp, hi ha l'única fàbrica d'agulles de l'Estat. Enguany compleix 100 anys amb una producció de 25 tones d'agulles anuals que arriben a una cinquantena de països.
Jordi Folch va fundar l'any 1924 Metal·lúrgica Folch. 100 anys després, els seus descendents diuen que l'especialització de la fabricació d'agulles ha estat clau. El nebot del fundador, que també es diu Jordi Folch, va decidir fer aquesta aposta.
A mi no m'interessava fer productes de poca quantitat. Havien d'industrialitzar les màquines i creixin soles. La prova és que a Espanya hi havia 6 fabricants d'agulles. Al cap de 5 o 6 anys de ser jo van anar desapareixent.
L'actual gerent, Josep Maria Folk, tercera generació de l'empresa, diu que amb els anys el mercat ha canviat molt.
El nostre mercat tradicional, que era la confecció, ha disminuït i ens ha pujat, podríem dir, que és l'aplicació domèstica, que és l'aplicació doncs, creativa, no? I també doncs, tot el tema de costura.
Metal·lúrgica Folk és l'única fàbrica de l'Estat que fa agulles. A Europa només en queden 3. Produeix unes 25 tones d'agulles l'any. Té una facturació que se situa al voltant del 1 milió d'euros i volen incrementar-la amb la fabricació de nous productes com cintes mètriques i didals.
20? Gloria. How are you? Can you help me?
Gloria. Trust me. Maybe we can do
something. Ha mort als 94 anys l'actriu nord-americana Gina Rowlands, guanyadora de 3 Emmys i nominada a l'Oscar pels seus papers de dones fortes i amb problemes a Glòria i una dona ofuscada. Va protagonitzar desenes de pel·lícules al llarg d'una carrera que va començar al teatre i a la televisió. Casada amb el director John Cassavetes, va formar la parella d'or del cine independent dels Estats Units de la dècada dels 70 i els 80. Nick Cassavetes, fill de l'actriu, va revelar fa uns mesos que Rowlands tenia Alzheimer, com la dona que va interpretar l'any 2004 en l'exitosa pel·lícula El quadern d'en Noah. Tres quarts de dues, sapiguem l'estat de les carreteres amb Cèlia Quintana. Bon dia.
Bon dia, doncs es manté en aquesta tranquil·litat que anem comentant. De fet, no hi ha gaire moviment de trànsit, sí que evidentment es limita a la zona de les costes per anar sobretot cap a les platges. Hem d'afegir ara, això sí, que hi ha hagut un accident a les costes de Garraf a Sitges, a prop de Cala Morisca, sentit cap a Tarragona, i això pot alentir amb algun tram de retenció en aquesta zona en concret, però no hi ha una cua quilomètrica. Queden retencions encara al Nacional 2 de la Jonquera al Pertús, d'entrada a França, a la C63 a Lloret de Mar, uns 2 quilòmetres, sentit cap al sud, cap a les platges, també cap al parc aquàtic, a la C31 d'entrada a Torroella de Montgrí, l'autopista del Maresme a Tordera, en direcció cap a la GI-600, amb cua, i la GI-614, que es manté amb congestió a Cadaqués. Encara es dona pas alternatiu a la GIP-6821 a Tossa de Mar. Aquí hi ha hagut despreniments, per tant, s'ha de circular amb molta precaució. I, d'altra banda, hi ha retencions o queden aturades a l'enllaç de la P2 amb la Nacional 240 a Montblanc o la Nacional 340 al semàfor de Torre d'en Barra, direcció cap al sud. Pel que fa a les rondes de Barcelona, circulació del tot plàcida, sense incidències, i pel que fa al transport públic, ara no ens consten incidències destacables segons els diferents operadors. Per tant, ho deixem aquí, renovem la informació, just a l'informatiu.
Sapiguem també la previsió del temps amb Néstor Gómez.
Tarda insegura la que tindrem avui a bona part del país, sobretot al sector del Pirineu, i amb uns ruixats i tempestes que avançaran cap al Prepirineu, avançaran també cap a la Catalunya Central, i de cara al vespre poden arribar cap al Penedès i també cap al Vallès. Serien a les zones on aquesta tarda s'esperen els ruixats una miqueta més intensos. De les precipitacions del matí, poqueta cosa, van deixar fins a 8 litres a tot estirar a Banyoles o 5 a Platja d'Aro. Durant el matí han caigut algunes gotetes, però s'espera que es reactivi la situació de ruixats i tempestes durant aquesta propera tarda, com dèiem, a l'interior de Catalunya. Cap al Pirineu més occidental, cap a Ponent i cap a les Terres de l'Ebre, la situació serà força més tranquil·la. Tot això marcat dintre d'un panorama de temperatures suaus, amb una calor ben suportable, ben suau, amb màximes que amb prou feines rondaran la xifra dels 30-32 graus a la façana litoral i a tot estirar poden pujar fins als 34 cap al Baix Ebre. Poca xafogó, en principi, durant aquesta jornada. Demà, temps molt més estable i amb una recuperació de les temperatures.
Catalunya Informació.
Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
I de dilluns a divendres a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
Catalunya Informació.
12 minuts i seran les dues. Un mal ús de l'aire condicionat pot encarir la factura de la llum un 30%. Amb les onades de calor, aquests aparells són cada vegada més necessaris, però la gran majoria dels usuaris no els sap treure el màxim rendiment. L'error més habitual és posar-lo a baixa temperatura i, precisament, és així quan gasta més. La Carme Montero ens explica alguns consells per evitar ensurts.
20? Glory.
Per evitar que es dispari la nostra factura de la llum aquest estiu, hem demanat unes recomanacions al tècnic instal·lador de Biofred, Manolo Baquedano.
La temperatura de confort és de 24 a 27 graus.
Segons Baquedano, hem de posar l'aparell un grau per sota de la temperatura de l'exterior.
El aparato encenderá y sacará por la boca a la misma temperatura siempre que esté un grado por debajo de la temperatura ambiente. Me explico. Si tu casa está a 28 y tú lo pones a 27, el aparato le va a sacar el máximo rendimiento. No hace falta que lo pongas a 21. Lo que va a ocurrir es que ese aparato no va a parar hasta que llegue a los 21 grados centígrados. Por lo tanto, la electricidad, ping, se dispara.
Per tant, que quedi clar, si el posem a 19, gasta més i també hem de tenir en compte la velocitat del ventilador.
Ponle la máxima velocidad del ventilador porque lo tendrás mucho antes. La mayor parte de la gente me dice, no, es que lo tengo a 18 y no me enfría. No, es que da igual 18 o 25. ¿Cuánto tienes en tu casa? 24. El aparato no diferencia entre temperatura. La temperatura es para que él sepa cuándo ha de parar. Si tú le pones 19, parará cuando llegue a 19. Y es raro el caso que en un domicilio particular un aparato llegue a 19. Por lo tanto, el consumo es excesivo porque nunca para.
A més, la temperatura s'ha d'anar variant de forma progressiva i decreixent, de més a menys.
La gente está equivocada. Hay que empezar por 26 e ir bajando, porque si empiezas por 21 y vas subiendo, tu cuerpo no se aclimata. Entonces, esto es el gran error de la gente. Tú llegas a tu casa y si tienes 29, lo pones a 26. Cuando llegues a 26, te encontrarás fresquito y si todavía tu cuerpo te pide que le vayas bajando, le bajas. Pero nunca ponerlo a 19 y luego ir subiendo, porque tu cuerpo se ha acostumbrado a la temperatura que le estás pidiendo.
Portes obertes o tancades segons l'aparell.
Durant unes hores al matí o a la nit hem de ventilar i refrescar l'espai. Si tenim un aparell de conductes amb reixetes a cada habitació, tant és com deixem les portes. Però si és climatitzat, que és l'aparell més habitual, és preferible deixar-les obertes.
Si tienes un aparato de 3.500 frigorías en un salón y el piso mide 150 metros, cierra las puertas. Pero si tienes un piso de 70 metros cuadrados con un aparato de 4.000, abre las puertas. ¿Por qué? Porque se crea una corriente de aire donde al final está sacando la humedad de todas las estancias, porque, ojo, la humedad es muy importante. Hoy estamos aquí en Barcelona a un 75% de humedad. Esto significa que por cada litro de aire respirable, el 75% es agua.
I és que l'aire condicionat treu la humitat fins al 40%.
S'ha de deixar tot el dia engegat?
Dependrà del tipus d'aparell. Si és on-off, no es pot deixar tot el dia perquè consumeix molt. En el cas de climatitzadors, és preferible mantenir una temperatura alta més que engegar i aturar tota l'estona. Si hem de sortir, la temperatura es pot programar.
Durante el fin de semana, tú dices, bueno, voy a salir a comprar, o me voy a la playa, o tengo fútbol con mis hijos, o tengo alguna actividad. El aparato hay que dejarlo sobre 26, 27. Para cuando llegas, si quieres un poquito menos, lo pones y el aparato consume mucho menos de esta forma que si llegas a tu casa y tarda dos horas a máxima potencia en obtener la temperatura que tú le estás pidiendo.
És important revisar els aparells.
Per aconseguir més durabilitat i eficiència. En el cas del sistema de conductes, la revisió l'ha de fer un tècnic quan sigui necessari. Però en el cas dels climatitzadors, els mateixos usuaris poden netejar els filtres fàcilment. Baquedano recomana fer-ho cada mes, durant els primers 5 anys de vida de l'aparell.
Y digo cada mes, como mucho, limpiar los filtros. Porque tenemos los ácaros, tenemos el polvo, tenemos la contaminación, tenemos personas que fuman. Entonces, estos filtros se obstruyen. Si se obstruye el filtro, el compresor trabaja mucho más forzado. No nos da la misma calidad de aire y estamos consumiendo mucha más electricidad.
Però si l'aparell té més de 7 anys, recomana avisar un tècnic per revisar els compressors, perquè amb els anys el gas va perdent qualitats i això també el fa menys eficient.
7 minuts i seran les dues. L'Alt Pirineu té per aquest pont del 15 d'agost l'ocupació turística més alta de tot l'estiu. Hotels, cases rurals i càmpings registren ocupacions que van del 85% al ple total. Lleida, Pere Joan Álvarez.
L'ocupació al Pirineu és màxima al llarg de tota la setmana, però especialment des d'avui durant aquest llarg pont. Josep Castellarnau, president de la Federació d'Hostaleria de Lleida.
Jo crec que és la setmana per antonomàcia de més ocupació de tota la vida. És a dir, la Mare de Déu del 15 d'agost és on tothom qui pot fa vacances. I a més és la consolidació de fer la feina molt ben feta durant fa molt temps. I això fa que aquests dies tenen moltíssima ocupació.
Pel que fa a les cases de turisme rural, hi ha reserves d'última hora que poden fer pujar els percentatges d'ocupació. Mario Mata, president de la federació que les agrupa a Lleida.
I en els últims dies estem veient com hi ha unes trucades d'última hora, amb la qual cosa ens fa preveure que podrem pujar una ocupació un 85-90%. La procedència majoritàriament és turisme català, però també estem trobant que aquest any hi ha un turisme a nivell internacional que també ha repuntat.
Els càmpings, els bungalows estan al 100% i les parcel·les al 90%. Cel Feliu, presidenta de la Federació de Lleida.
De tot l'estiu, aquesta és la setmana que sempre té les ocupacions més altes. Llavors, previ amb aquesta setmana, són ocupacions altes, però no fins al pic d'estar al complet, tots els càmpings. I llavors, a partir del 15 cap al 18, comença ja a baixar una miqueta l'ocupació.
S'espera, per tant, que s'assoleixin les xifres de l'any passat, que van ser de rècord.
Els esports.
Cinc minuts i seran les dues. Marc Andrés, bon dia.
Bon dia. El Girona ha fet oficial el fitxatge de Bojan Miopski, davanter macedoni provident de l'Aberdeen escocès. De 25 anys, el club gironí pagarà al voltant de 8 milions d'euros pel traspàs i Miopski signa com a blanc i vermell fins al juny de 2028. El macedoni s'incorporarà demà als entrenaments, per tant, Miopski es perdrà el debut del Girona a la Lliga, avui mateix. A 2:15 del vespre, Betis-Girona, un partit pel qual Michel ha convocat 22 futbolistes, entre els quals els Horts Olímpics, Abel Ruiz i Miguel Gutiérrez. Així tot, té les baixes importants de Valeri Sigankov i Manu Vallejo.
Les baixes són importants perquè Valí estava jugant, Víctor és un jugador important per nosaltres, també Manu té el procés víric, Comas també, i altra gent que ho ha passat, però ara mateix la resta està bé i preparat per fer un bon partit.
Aquest Betis-Girona, com hem dit, serà a 9:45 del vespre i es podrà seguir en directe a la sintonia de Catalunya Ràdio amb l'equip del Tot Gira. El del Girona serà el segon partit d'avui perquè la Lliga obrirà a les 7 de la tarda amb l'Atlètic Club Getafe. El club madrileny viatja cap a Bilbao amb només 15 futbolistes de camp. L'entrenador José Bordalás mostrava preocupació per la situació.
Estamos un poquito condicionados por la falta de efectivos. Va ser una temporada muy, muy dura, muy exigente porque los equipos intentan mejorar. Ha habido, plantillas que han hecho cambios para intentar mejorar, otras que han tenido que hacer algunos retoques. Y bueno, pues nosotros por diferentes motivos, pues no. Pero bueno, todavía queda mercado y debemos ser optimistas y esperar.
Ara mateix també pel que fa a l'Atlètic Club de Bilbao, el rival del Getafe, el tècnic dels bascos Ernesto Valverde no es va llançar a la piscina sobre la continuïtat de Nico Williams.
Le veo bien a Nico, entiendo que va a estar con nosotros, pero yo no soy quien para decir, oye, este jugador va a estar aquí o no va a estar aquí. Oye, no es una cuestión que me... Yo sí voy a estar aquí, a no ser que pase algo, no lo sé. Pero vamos, yo los jugadores aquí, los que veo, entiendo que van a estar con nosotros, pero no quiero tirarme la piscina por si acaso, ya sabes, este tipo de cosas. Siempre intento ser un poco cauto. A veces igual es demasiado, pero ¿qué quieres que le haga?
Mentrestant, el Barça continua preparant el debut a la Lliga dissabte al camp del València i ho fa publicant una entrevista exclusiva a Barça One amb Dani Olmo.
Era un somni al final, està clar, però bueno, hi havia altres opcions, però com va aparèixer el Barça amb aquestes ganes i aquesta iniciativa de portar-me, doncs jo no m'ho vaig pensar tampoc, saps? Tornar a casa aquí amb la meva família, els meus amics, era un somni i bueno, que avui ho podem fer realitat.
Un Dani Olmo pendent de ser inscrit, igual que altres jugadors com Pau Víctor o Íñigo Martínez. I és que entre els no inscrits, lesionats i jugadors de vacances, Hansi Flick només té disponibles 13 futbolistes del primer equip. Per cert, que Lamine Yamal avui s'ha entrenat amb normalitat. L'Espanyol, mentrestant, que debuta dilluns al camp del Valladolid, va inscriure ahir Àlex Kral i Alejo Vélez i ja només falta el francès Irving Cardona. Tot plegat el dia que el Madrid es va proclamar campió de la Supercopa d'Europa en guanyar 2-0 a l'Atalanta d'Itàlia.
Catalunya Informació.
Al món del bàsquet, el català Àlex Mumbrú ha estat presentat com a nou seleccionador d'Alemanya, un país alemany que, recordem, és el vigent campió del món i va acabar quart als Jocs Olímpics de París. També en bàsquet, avui el Girona fa els primers entrenaments de pretemporada, mentre que ahir va començar a rodar el Baxi Manresa. De la seva banda, la penya farà demà la primera sessió i el Hajo Post-Lleida començarà dilluns. L'últim dels catalans a tornar serà el Barça, previst per dimecres vinent, el 21 d'agost. En ciclisme tenim en directe la cinquena etapa del Tour de França femení, que avui deixa Bèlgica i entra en territori francès. S'ha arribat gairebé a la meitat de l'etapa, queden 77 quilòmetres, i el gran grup ara mateix és a 24 segons de la líder, la neerlandesa Loes Adegest, que està, com diem, a 24 segons del gran grup, on hi és la portadora del mallot groc, Demi Vollering, que acumula 22 segons de marge sobre la seva compatriota Puk Pieterse, que va ser la guanyadora d'etapa d'ahir. També en ciclisme avui el focus passa per Lisboa, ja que a les 8 del vespre, a partir de les 8 del vespre, es fa l'acte de presentació oficial de la Vuelta, una ronda espanyola que, recordem, compta amb 3 catalans i que comença aquest mateix dissabte. En tenis, la catalana Paula Badosa va passar segona ronda del torneig de Cincinnati als Estats Units en guanyar la nord-americana Peyton Stearns en 2 sets. Avui, no abans de 2:15 del vespre, jugarà la segona ronda contra la russa Anna Kalinskaya. Pel que fa al quadre masculí, també en segona ronda entrarà en joc Carlos Alcaraz, en el que serà el seu primer partit després d'aconseguir la plata als Jocs Olímpics de París en caure derrotat a la final per Novak Djokovic. El murcià s'enfrontarà al francès Gael Monfils en un partit que serà no abans de la 1 de la matinada.